Això és Assemblea de Majares i com cada diumenge estem aquí, avui tenim una baixa, l'Ernesto no ha pogut venir, però igualment estic jo, que sóc la Tetília i vinc molt ben acompanyada.
Hola, què tal? Com va? Bueno, jo sóc la Marina Marrana, ja em coneixeu i hi ha més gent per aquí per l'estudi.
Doncs, bueno, ja com fa ja uns quants programes, no? Cada dos mesos, estem aquí la gent d'Almassala. Acabem de treure un número nou, que és el 35, i bueno, a parlar una miqueta. I avui, jo que sóc l'Eli, que sempre vinc també molt ben acompanyada.
Serà per mi, que sóc l'únic que queda en la sala.
Sí, es diu, es referia a tu.
Sí, ah, es referia
a tu. I qui ets tu?
Pues jo sóc l'Ivan, i acabo... ahir me vaig partir la gama en la Cupi Champions League, i no tinc massa bon dia avui, però molts d'ànims d'estrenar-nos com a massalero en l'Assemblea de Majares.
L'Ocupi Champions League, et vas trencar la cama, Déu-n'hi-do.
Sí, aquests ocupes ja ho diu l'hereu i els mitjans, és que són l'hòstia.
Clar, és que juguen a futbol amb botes militars, clar, i passa el que passa.
Amb pinxos i crestes.
Claro.
És el que tiene.
Te dieron un golpe de cresta en la pierna.
Sí, más o menos. No sé si era la cresta o el remache de la chupa, però...
Pues bueno, com sempre, accidentats aquí als Majares, però igualment hem arribat. Això és Contrabanda FM, el 91.4, i comencem ja ficant una cançoneta que a veure què és, que ens sorprengui.
No tienes idea de lo que estás poniendo.
Mierda, esto lo quería usar para otra cosa. Estoy súper nerviosa.
Thank you.
és, com hem anunciat, avui parlarem amb la gent de Masala, que ens explicaran una mica què porta l'últim número que han tret. I volíem començar parlant d'una entrevista que heu fet a un grup d'homes, no?, que es diu El Catxofa.
Sí, és una entrevista que fa bastant de temps que jo li tenia ganes perquè em semblava molt interessant el tema. El grup El Catxofa, com tu has dit, és un grup d'homes que, bueno, ja fa temps que van començar a treballar una mica, pues, tal com s'expliquen ells a l'entrevista, d'una forma així, potser més íntima, no amb idea de fer una acció pública ni política de moment, sinó més de reflexió interna, pues, treballar sobre el tema de gènere, en relació al que ells vivien i sentien i tal. I a mi em semblava alguna cosa molt interessant, sobretot perquè escassegen experiències d'aquest tipus. Sentim a parlar molt de gènere, sobretot relacionat amb dones i sobretot i també relacionat a nivell social, doncs, amb històries sobre com la prostitució o maltractaments i tal. I aleshores em semblava que aquest punt de vista era, doncs, molt interessant i bastant nou, no? I de fet, gent així que m'ha comentat el periòdic, doncs, ara que ha sortit, doncs, crec que ha interessat bastant. I bueno, vam passar una estona amb ells, vam estar xerrant i va ser, no sé, jo crec que han sortit coses guapes, no?
Sí, de fet és una via molt poc explorada, però que té bastanta demanda, vull dir, la gent està interessada. I algun cop que hem estat parlant aquí a la ràdio hem tingut trucades de gent demanant alguna direcció o alguna referència per contactar amb grups d'homes, no? I bueno, no sé, també de coses que us han explicat i que podríem parlar aquí, per exemple, el tema de quin és el nivell el que més es, vull dir, quina és la via que més li costa per deixar d'aprofitar-se dels seus privilegis, no? Que parlen de que els costa molt deixar de ser el centre de la realitat social, no? I bueno, no sé, què és el que podries dir al respecte?
Què vol dir exactament realitat social en aquest context? Per clar, no això
és el que haurien de, potser, de contestar ells, no? Ells el que... I això és algo que van repetir bastant durant l'entrevista, no? Pues, que tenien una consciència de que a nivell social, pues, l'home sempre té un protagonisme, no? Doncs, i que, per exemple, hi ha una anècdota que ells expliquen que a mi em va fer... Bueno, ells, per exemple, comentaven que no volien, per exemple, que els hi passés, que se'ls donés més importància a ells, que eren, doncs, 4 o 5 tios reunint-se i parlant sobre gènere, que a tots els grups de dones que estan treballant el feminisme cada dia, que s'ho estan currant, i que són, bueno, que porten molt de temps treballant, no? I que això sabien que podia passar, no?
Ja, que pel fet de ser un enfoc innovador que s'emporti molta més atenció que gent que...
O inclús que tinguessin una imatge més complaent, no?, de cara a l'altra gent, com per exemple els expliquen també que els havia sorprès que amb la Mambo, pues, les noies de la Mambo havien rebut moltes crítiques perquè no deixaven entrar homes en les seves activitats, i en canvi amb ells en cap moment ningú els va qüestionar que fossin un grup d'homes i que no hi hagués cap dona, o sigui, que no deixessin entrar dones en les seves trobades, no?
Perquè ells no treballen amb dones, però en un sentit de que no ho tenen permès o...?
Pues suposo una mica com, pues, l'enfoc de la Mambo, no? Estan treballant, a més, el que deia abans, estan treballant a un nivell, pues, molt intern, molt de, inclús parlant de temes molt íntims, no sé, començant, no?, d'alguna manera. I de fet tampoc han tingut un enfoc molt públic, ara comencen a fer, pues, això, entrevistes, van estar en un acte a la universitat, però tampoc han treballat més de cara a dintre que de cara en fora, no? I aleshores, pues això, relacionat amb el protagonisme, pues de moment tampoc perillava, però sí que hi ha hagut anècdotes que fan palesa, no?, aquesta mena de diferenciació entre grups d'homes i grups de dones, no? Com, pues, amb unes les poden tatxar d'integristes o de que perquè no deixen entrar els homes, i amb ells ningú mai els hi va qüestionar res, no?
Doncs sí, si us sembla, posarem un tros de l'entrevista que l'Eli ens ha portat i després seguirem comentant el tema. A veure com funciona, perquè tot això és un experiment. Ara.
Que lo sentíamos mucho, pero que no estábamos de acuerdo y que íbamos a, y haríamos todo lo posible para que esto cambiara.
¿Qué vol dir que també la meitat més? Sí, no,
després de fer una
reunió... Bueno, hi ha hagut un problemilla, però ho solucionen un plis. i ficant l'altra cara de la cinta, que és algú de lo que parlarem després. Però ara ja li he donat la volta, li he donat el play i espero que tot vagi bé.
Hablamos de esto, nos referimos a ello con esta palabra, ¿no? En jerga se habla así, ¿no? Has triunfado y alguien ha triunfado y no sé qué, ¿no?
Y al revés, si no es un fracaso, ¿no? Realmente también está la otra cara, ¿no? Y el hecho de que no,
que no te
tengas esa, ¿no?
Y entonces le hemos dado bastantes vueltas a este rollo, hemos hablado bastante en términos así bastante casi sociológicos, ¿no? Del tema del ligoteo, ¿no? El tema de la nocturnidad, el tema de la embriaguez relacionada con el ligar y un montón de historias que al final pues fuerzan un tipo de relaciones que son potencialmente agresivas para un montón de gente y que pueden acabar totalmente, yo que sé, haciendo a la gente sentirse bastante mal, ¿no? Por aquello de no respetar los espacios de la gente, por aquello de meterte muy encima de la peña, por aquello de ser muy insistente, por aquello de siempre le eches, si no lo consigues a la primera, lo intentas de nuevo, porque si sigues intentándolo, lo conseguirás, ¿no? Y también de utilizar unos juegos de poder, también unas formas de comunicación que digamos son muy ambiguas, de comunicación muchas veces gestual y muchas veces cosas que al no estar consensuadas no es fácil decir que todo el mundo está entendiendo lo mismo cuando están pasando, ¿no? Y entonces al final estás creando una marea potencial de malentendidos que es bastante difícil que acabe bien, ¿no? Por eso siempre, bueno, yo siempre digo que a mí el rollo del ligoteo y el juego de la seducción y todo esto me encanta, me parece súper divertido, pero con gente que conozco, con gente que no conozco, con gente que no tengo un grado de confianza muy alto, me parece súper peligroso, ¿no? Porque no puedo asegurar que lo que yo estoy diciendo es lo que tú estás oyendo y en ese sentido sí que nos apetecía tirar más a un, no sé, apostar o intentar curarlo más en el sentido de ver cómo nos podíamos enfrentar a nuestros deseos de una forma más constructiva, de una forma positiva, de una forma más comunicativa, más respetuosa y más... Al final resulta más difícil porque siempre te acabas yendo solo a la cama, ¿no? Porque es evidente que a la gente no estamos acostumbrados, no nos gusta, nos suena muy marciano que alguien nos esté diciendo las cosas de una forma tranquila, de una forma clara, un martes a la tarde, no se nos hace raro que nos estén baboseando en una fiesta un sábado a la noche. Pero bueno, al final...
Bueno, pues ja ho heu sentit, això és un tall de l'entrevista que va fer la Eli de Masala, que està aquí amb nosaltres, amb el grup d'homes al Catxofa, i bueno, parlaven una mica de l'àmbit aquest del ligoteo.
Ho sentíem, tenim una mica de problemes tècnics i llavors en aquest tros, bueno, que a més no surt en l'entrevista publicada perquè evidentment no hi cap tot, però sí que em semblava interessant perquè parlen del tema del ligoteo, no? De una mica l'actitud que lligada a la nocturnitat, a l'embriaguesa, a la festa, no? Tenim entorn a les relacions personals amb l'altra gent, no? Pues quan sortim de festa. I el lligar, i bueno, a mi em semblava bastant interessant el que deia.
I el tema de com aquest àmbit amb aquestes característiques tan concretes pot arribar a ser agressiu, no? Tant per nosaltres les dones, perquè ens sentim acusades com per ells, no? Que són acusats d'això, hi ha cops que amb raó i altres que no, no?
Bueno, sobretot perquè és un tipus de comunicació on no tothom interpreta o s'expressa de la mateixa manera i en canvi sí que... O sigui, el que ell diu és que és important també escoltar, no només actuar, sinó veure també la reacció de l'altre, no?
Clar, perquè que si no... més consensual, no?
Sí, i intentar també trencar pues, amb un tipus de actituds o de comportaments que estan ja molt arrelegats, no?
I potser també crear altres àmbits on relacionar-se, no? Que no sigui sempre amb aquesta nocturnitat i embriaguez.
Clar.
Perquè bueno, també està bé, no? I ja tots ho fem i tots ho disfrutem, o almenys la majoria. Però bueno, que existeixin també altres àmbits, no?
És una mica el que ell diu, no? També, que a vegades algunes que ens diguin les coses a la llum del dia, pues un dia a les 6 de la tarda ens sorprèn i ens xoca i ens posa super violents i en canvi pues un altre dia que estem allà que hem begut, que tal, doncs tens algú bevejant al darrere i no li dones la importància que li donaria si et fes el mateix doncs qualsevol altre dia o a vegades qualsevol situació al carrer menys agressiva et sembla molt més violenta, no?
Sí, sí. però bueno. I a part d'això, què més t'agradaria comentar de l'entrevista?
Bueno, no sé, que la gent se la llegeixi, i a mi em sembla un bon punt de partida. A mi m'agrada que ells tampoc no treuen moltes conclusions, sinó que plantegen temes, i això crec que és interessant.
Sí, és que també és un camí que està per fer, no? Jo trobo interessant la introducció de l'article, que explica que ells intenten com no caure en cap dels dos extrems que normalment es donen en aquest àmbit de treballar el sexisme des dels homes, que és el tema de o bé victimitzar l'home i dir també som una víctima del patriarcado i no ens deixem plorar i pobres de nosaltres.
Que també.
No és que no sigui
ells
veritat,
també diuen
no?
Que també, però, no? Però
optar només per aquest camí potser no,
clar,
no és la cosa.
I no l'altre, potenciar aquest rol.
L'altre extrem seria com dir, som homes, som molt dolents, som uns cabrons, ens sentim culpables i autoflagelar-se, no? Que tampoc no arriba a ningun punt. Mm-hmm. La cosa seria pues, mantenir un debat que comprengui les dues coses, però que no es quedi ni amb una ni amb l'altra, no? Que serveixi per debatir, no per sentir-se millor o malament. Mm-hmm. No?
Sí, sobretot per cercar nous camins, jo crec, no? Que és el que fa falta.
I bueno, què més tenim per aquí, per aquest número del Masala?
Doncs una altra cosa que volíem comentar, que també per això està aquí l'Ivan, per això l'he enganyat perquè vingui.
Només per això, ja veus.
És, explica-ho tu, que és el que tenim, és la secció que tenim del món al revés, que ja va la segona entrega, que en el número anterior hi havia el tema dels Minutemen. I en aquest, doncs, què hi ha?
Bueno, res, són històries de frontera. Masala ja es pot permetre tindre corresponsals en l'imperio yanqui. No, va ser un viatge que vam fer arreu de la frontera, des de Los Angeles fins a Texas, i bueno, ja ara estem recollint en forma d'una sèrie que en un principi serà de tres articles, dos que ja han sortit, l'última entrevista que ens queda amb la Graciela Barajas, que és una mexicana emigrada ja que treballa en la Universitat de Tucson, Arizona. I bueno, aquests dos primers articles, pues això, el primer anava sobre els Minutemen, que són, bueno, ja ho van explicant en l'anterior Masala, suposo.
Però una mica per sobre.
Els antics, bueno, la gent anglosaxona que va arribar, diguéssim, a les terres del sud dels Estats Units i ara doncs se consideren amos i senyores del territori i emprenen accions... emprenen accions paramilitars, no?, contra els immigrants. Aquest segon article va sobre una història molt concreta que va passar a Baldwin Park, que és una població que hi ha al costat de Los Angeles. La Judy Vaca, que és una activista i muralista xicana, va pintar un mural que es deia Les danses indígenes. En aquest mural ella posava dues frases, una que deia que esta tierra alguna vez fue mexicana, siempre fue indígena
y lo
volverá a ser, ¿no? Que en un principi és una frase molt més forta que la que va causar la polèmica, que va ser la de esto era mejor antes de que ellos vinieran, ¿no? Aquesta frase ells l'associaven a que això havia sigut dit per colònies mexicanes o per població mexicana de cara a l'anglosaxó, ¿no?, que va vindre pues, cap allà ja fa un parell o tres de segles, no? Llavors, bueno, era totalment estúpid, no?, perquè aquesta frase va ser dita per un Minutemen després de la Segona Guerra Mundial, quan començaven les primeres oleades massives de mexicans creuant la frontera, perquè Mèxic als anys 40 i 50 era un país bastant molt més prolífer que molts països d'Europa, no? Tot el tema del petroli i demés, i tenia, va ser la seva època del sinador i bueno, tenia molta més cultura i molta més bagatge acadèmic que aquí. I llavors, clar, després de la Segona Guerra Mundial, quan se'n van creuant cap als Estats Units, doncs surt aquesta frase. Aquesta frase la recull la Judy Vaca en forma irònica i en forma també de dir, bueno, pues, qui va ser primer, el que va vindre o el que es va quedar o què passa, no? Un dels destacats que jo m'ha agradat molt posar, bueno, m'ha agradat posar en aquest article és de, diu, és que pot ser que ells no ho sentin així, però són els que primer van ser immigrants en aquelles terres, no? En l'època de les 13 colònies van ser els primers que van arribar, van ser els primers bàrbars d'alguna manera que van començar a assassinar a diestro i sinistro poblacions que, bueno, que sí que hi havia moltes poblacions indígenes guerreres, però poques que s'enfrontaren entre si amb disputes com ells van començar, no? Llavors, pues, que, desgraciadament, doncs, això ha acabat en amenaces de mort cap a gent de l'Ajuntament de Baldwin Park i també per la Judy Baca, en la qual, pues, en últimes manifestacions en temes d'activisme de Los Angeles, pues, ha tingut que anar protegida per, no per guardaespatlles perquè no n'hi té, no? Però per gent que li fa, diguem, una mica aquest paper, no? Dona també tot el tema de violència als Estats Units, no? Vull dir que aquí pots pintar una cosa i un grup te diu que te va a fer no sé què i pot ser que, bueno, mai arribi a fer-se, no? Però allà, pues, aquests minutament ja han acabat diverses de les seves accions amb gent assassinada o amb gent ferida de bala. Llavors, pues, sí, no? Una mica era denunciar això. Ara quan vam estar el desembre passat a Los Angeles, vam estar xerrant amb el Nugi al Chous, que també són dos grafiteros de la crew de UTA allà a Los Angeles, i bueno, van fer una il·lustració, també una il·lustració que surt en aquest article al Masala, i bueno, una mica agrair-les això, no? Tota la guia que ens van fer, no? Per los rincones de Los Angeles que nunca se conocen, aparte de Beverly Hills i Hollywood, etc., no? Que és una ciutat, jo ho dic en l'article, no? Més aviat lletja i bastant caòtica, però alhora que és la cultura popular i sobretot totes les poblacions migrantes, com són coreana, mexicana, japonesa, en la seva majoria, han fet, no? Han creat una ciutat, doncs, a més d'una diversitat guapa i real, vull dir que ja són terceres i quartes generacions de gent que ha nascut allà i que mantén encara la seva cultura materna, d'alguna manera, doncs, bueno, representen una mica aquesta avantguarda, no? I després els muralistes també s'ha dit que la ciutat de Los Angeles, una de les coses guapes que té dintre l'olla ja que és que en tots els barris populars, en cada racó, mercat, tenda, col·legi, pots trobar murals que parlen de la història, no? Sobretot de la història de Califòrnia o de la història dels Estats Units.
Perquè tot això s'inscriu dins d'un moviment artístic però també social, no? I reivindicatiu.
Que el moviment chicano en Los Angeles porta història, no? Des de César Chávez en els 60, no? Penya, pues, justament aquesta gent que va sortir després de la Segona Guerra Mundial, de la frase que parlàvem, quan ja s'instal·la i naixen les primeres generacions ja, pues, cap als anys 60 i de més, hi ha un activista també chicano, un muralista també, que es diu César Chávez, que comença, doncs, una mica a denunciar la brutalitat policial contra les persones migrades, comença a moure tot el tema de la cultura mexicana als Estats Units, que se comença a anomenar la cultura chicana, i bueno, sí, sí, ha sigut, no? Bueno, avui en dia formen, entre les tres colònies, japonesa, coreana i llatina, formen quasi el 70% de la població de Califòrnia, que és poca broma.
No és poquet. Bueno, doncs ara, si voleu, escoltarem una cançó que ens has portat tu, que és d'aquí.
Pues mira, aprofitant també, anem a posar una cançó dels Visionaris, que parlant de l'article de Los Angeles, és un grup de Los Angeles que representa tota aquesta diversitat de la que parlàvem, en el sentit, pues, que hi ha un mexicà, hi ha un blanquet gringo, hi ha l'afro, i hi ha el filipino, el coreano i el japonès, no? Tots allà, pam. I les ha sortit així, no? Bueno, no crec que ho hagin fet a propòsit, però és molt, vull dir, és molt com se viu ara tot el tema del rap i el graffiti, bueno, de los cuatro elementos, estos del hip-hop en Los Angeles. Ells van estar tocant en Gasteiz el cada setmana passat, vam anar a veure'ls, i bueno, pues una mica vam treure una ressenya dintre de la pàgina de ressenyes del Masala, hi ha una ressenya del seu últim disc, que és una cançó que us posarem ara.
També jo crec que és important dir que la ressenya aquesta d'aquí la firma, perquè bueno, a més és un company vostre de Contrabanda.
Ah, sí? Qui és?
El
sí.
Hum, el que fa el programa del Distrito Apache.
Distrito Apache, un bon programa de rap els dimarts a les 9.
I que per cert que li devem una disculpa perquè li hem escrit malament el nom.
Veieu-me.
I vam posar el Hum, i no és el Hum, és el Hum. Doncs
pues a veure, una disculpa pública.
Aquí està la disculpa.
Bueno, doncs pues a més li dediquem la cançó, no? Perquè ho disculpi.
I tant.
Sí, sí.
Bueno, pues os deixem amb
Visionaris.
In the beginning, growing up in the hood.
Los Angeles, Mid City, in fact, I used to run around the swap meet with my liquor store hat. Before I ever even rapped, I would need a jewelry with my Raider starter jacket, trying to get some embroidery on my homies older than me. Always looking over my shoulder, making sure that I know what I needed to know to be. I'm not a vet that I know OG. I just studied at the kill line to be a better MC. Knock on wood that I never went to prison. Did a couple days in county, quickly in and out the system. To me, LA will always be that chillin' villainism. These new gangs will get the tea washed at the cataclysm.
Tube socks and Cortez of flip-flops, where you hear the surfing, it's dude screaming biatch. Jerry curl mullets, skaters and gangsters who ain't afraid to pull it. With so much marijuana in the LBC, it's kinda hard not hooking up a bag of tree. Kids sagging a tree, wrapping a sheet around a dead body in the street. Went to toe jams, busting, listening to beats. Most of the rap I listened to came from the east, except for ATL, CPO, and King T. Saw a bunch of in and outs with DJ Speed, Mixmaster Spade, DJ Trainee, the E. The telescope's out, anyone can be reached. Word to RBX, there's no stars in Long Beach.
You played me who I am, taught me how to be a man. I'ma make you understand my life.
Growing up in the South
Bay of LA, North Taurus behind the podium. Swap meet, musical record shopping, bought mixtapes from Dr. Dre. Saw the beginnings of NWA. Be real, stayed on the next block. We a tribe was a Blue City crew when they pop locked. Hung at the mall, but not the shop. Used to be boy and get down at Delamo. You know the one in Jackie Brown. What's up, Tarantino? Redino was the only city with casinos. Raised on all types of culture, so we know the best thing in LA is the people. It's the people.
You played me who I am, taught me how to be a man. I'ma make you understand my life.
Growing up in the east side of SD, southernmost Cali, Spring Valley, graffiti walls and dirty alleys. Next door to Mexico, traffic in heavy flow, aka Dago, crystal meth capital. Samoa's popping in the 70s, drop trucks and low riders up the Bentley. Mentally 619, peace the south side of skyline. Fishing bay to old side, culture class collide. Lost toys, pop warner kept us off the scene. Bangers and slangers learnt the meaning of a team. Dirty ass cops living dead off the block, so we street sweeping, keep cleaning up.
Going up in the projects to apartments when there are darkens. Darkness falls on the block with heat. Walk in the streets and mortar the peace and garden the wheat. Break bread, nigga, we all got to eat. Ghetto prophets speaking codes for those that know. Each one teach one, promoted some souls out of the Turkish ropes, bikini suits, nugget rings and a finger wave the boot. Gold spokes on a pearl white Elko and an indigo hue. No call for no one who's behind the tinted windows. Chose a few out of the many holding truth. Old and new school goodlums stroll into view.
You played me who I am, taught me how to be a man. I'ma make you understand my life.
Growing up in the
you played me who I am, taught me how to be a man. I'ma make you understand my life.
Seguim a Assemblea de Majares.
Boníssima, boníssima música.
Es porta sí. Records perquè vam estar maquetant amb aquesta música.
A on veu estar?
Maquetant, el número.
Ah, vale.
Era la banda sonora.
Sí, és que jo quan li pillo per una cançó...
Ens matxaca.
Ens matxaco fins que a ells els agrada.
I ets el DJ d'allà, del
sí.
Massara.
Bueno, sí, quan em deixen, sí.
Bueno, doncs pues estem aquí, com veieu, amb la gent de Massara. I xerrant sobre diverses coses. Si voleu trucar per dir-los alguna cosa, el telèfon de la ràdio és el 93-317-7366. I ara passarem a xerrar d'un altre article d'aquest número que xerra sobre, que parla de lo que està passant al barri de la Barceloneta, i és una entrevista amb una gent d'una associació de veïns que es diu L'Hòstia, no? I que em vas explicar que va ser bastant divertit.
I que són L'Hòstia.
Són catxondes, perquè són tot dones, a més bastant grans. Uh-huh. És molt divertit perquè quan vam anar a entrevistar-les, pues, venien de penjar cartells i estaven totes fetes caldo de
ronyons i tal. No?
Però va ser molt divertit de fer-los l'entrevista, i ja parlant amb elles, pues, captant molt el que és l'ambient de la Barceloneta, i bueno, hem portat un tall de l'entrevista que aquest cop sí que surt publicat, però bueno, fa gràcia de sentir-la ella com s'expressa, i en aquest cas és un tall de veu que em sembla molt important, molt interessant, perquè explica una mica la situació en què es troben molts veïns, de dependència, interdependència, no? Entre doncs, gent que és del barri, que té una mica el poder en el sentit de que controlen els llocs de treball als que poden accedir molta gent que està treballant al barri, amb la qual cosa, evidentment, la gent que depèn d'aquestes feines doncs, està condicionada per seguir una mica el que ells pensen, el que ells diuen, si volen accedir a aquestes feines. No? Sí. I així, bueno, explica una miqueta doncs, tot això.
I aquesta associació, vull dir, la seva història, és una associació que sorgeix amb quina motivació?
Sí, sorgeix... Bueno, ara crec que va ser la primavera del 2005, i es va crear bàsicament perquè en aquell moment hi havia un problema de sanitat, amb el de tema sanitari, bueno, hi havien d'esperar molt per poder anar al metge i tal, i aleshores veien que el que és l'associació de veïns oficials passava totalment del tema i de qualsevol problema que afectava els veïns, i que si elles no es posaven una mica en marxa i actuaven, doncs allà no canviaria res. No? I aleshores va ser quan es van constituir, van aconseguir resoldre el problema, sense cap mena d'ajuda per part de l'associació de veïns, que va passar. I han seguit perquè hi havia bastantes més coses per resoldre, evidentment.
I llavors estan en peu de lluita contra el PERI, que ara mateix està per afectar la Barceloneta.
Sí, el pla que té a veure amb tot el tema dels ascensors i tal.
A veure, pots explicar una mica en què consisteix?
A veure, la història, suposo que una mica coneixeu el tipus d'estructura que és el barri de la Barceloneta, són cases molt petites, el que diuen quarts de casa, sí. I aleshores l'Ajuntament pensa que per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, que hi ha molta gent gran vivint allà, doncs la solució és posar ascensors en aquests pisos, no? Perquè no hagin de pujar escales. Quin és el problema? Que les finques són tan petites que per posar un ascensor has d'eliminar vivendes, no? D'alguna manera, sí. I aleshores... darrere de tot això, doncs el que veuen aquests veïns com la gent de l'Hòstia i altra, bueno, la gent que forma part de la plataforma, és una acció per canviar una mica el barri i encarar-lo al sector turístic.
A Guirisc, a Erasmus...
Clar,
i
és primera zona de mar, aleshores, bueno,
està de moda també.
Està de moda i... Bueno,
sí, a més és l'últim que queda del centre, no? Vull dir, el Raval ja pràcticament diria que
està minat.
Sí, sí, està minat de moderns, el gòtic, bueno, més o menys, i el Borne...
Totalment.
Del Princesa cap a baix no cal ni parlar-ne, i de Princesa cap amunt estamos en ello. Així que la Barceloneta és com l'últim reducte, no?
I és molt curiós perquè és ciutat vella, però en el fons també ha sigut un barri que té una idiosincràsia molt especial, sí. I molt deslligada de lo que és la resta de la ciutat vella. No?
Sí, realment té una vida de barri molt, molt vida de barri, no? La gent realment fa vida allà. I
al carrer, i mentre els fèiem l'entrevista era molt maco, perquè anaven passant veïnes, estàvem allà xerrant, no parava de sonar el timbre, ara entrava no sé qui, has fet això, has fet allò, et falta no sé què.
Perquè la gent ja l'han començat a expropiar amb aquesta història.
Expropiar, bueno, això bueno, és l'entrevista.
Va haver un intent, no?, d'expropiació, i tot això dels ascensors també. Clar, ha vingut d'allà.
L'Ajuntament, no?, plantejava expropiar, i va ser quan hi va haver les mobilitzacions més fortes i tal, aleshores l'Ajuntament va dir, vale, no expropiarem, el que passa que el que pensen fer és reagrupar finques de 4 en 4 per instal·lar els ascensors, no? I aleshores aquestes finques funcionen com una sola finca, això vol dir que faran reunió de veïns, de propietaris, evidentment, i són ells mateixos els que decidiran si posen ascensor o no. Per tant, són ells mateixos els que determinen si en aquelles finques reagrupades hi ha gent que ha d'anar fora o no.
Clar, perquè també un problema que hi ha és que qui decideix i qui té dret a opinar són els propietaris. Són els propietaris.
En un barri en què potser el 90% de la gent...
El 90% no, però surten a ara no me'n recordo exactament, però surten a l'entrevista en tant per cent i és un tant per cent bastant.
Un 70% o algo així, sí, són algo així era. Gent que està jugant i els que decidiran són gent que no viu allà.
Sí, a més amb contractes de l'any de la pica.
A part que les immobiliàries ja estan començant a entrar, no? I a intentar apropiar, bueno, a intentar comprar finques senceres si poden i bueno.
O els propietaris que també espanten els llogaters dient-los que, bueno, que quan es faci la reforma pues, igual hauran de marxar perquè aquell pis no té salut d'habitabilitat quan l'Ajuntament mateix una de les coses que va garantir és que no hi hauria canvis en els contractes i en les condicions de lloguer que estaven vigents en el moment en què es fes el pla, no?
Home, de fet és que els contractes indefinits no es poden variar. Vull dir...
Clar, però també compten amb la desinformació, això ho diu l'Emília, crec que més amb aquest tall, amb la desinformació dels veïns, i és que hi ha molta gent gran que no, està molt desinformada i diu, ai, que bé que em posaran l'ascensor i no són conscients de que igual posen l'ascensor, però igual ella no se'n podrà aprofitar perquè se n'haurà d'anar de casa seva, no?
Clar.
Si et sembla, no sé, sentim-lo i...
Sí, ficarem un tall
i explica bastant bé.
I seguirem xerrant un rato sobre el que escoltem. Vale. Però deixem amb un tall de l'entrevista de Masala a la gent de l'Associació de Veïns de l'Hòstia.
Con el rollo de la reivindicación de la igualdad y todo este tipo de historias así muy... Sí, casi digamos constitucionalistas. Sí, normalización y todo este rollo, ¿no? Uh-huh. Y bueno... Digamos que a nivel teórico...
Bueno, un altre cop el mateix problema que abans, però no us preocupeu, que en un momentet ficarem el que prometíem, que és l'entrevista a la gent de l'Hòstia.
Es va esponjar el barri, se'ls va enviar el Besòs, altres de la Trinitat Vella...
I després s'han construït vivendes noves, on hi ha gent que no serà la que estava...
Ah, això mateix. No? Una cosa tonta.
Bueno, tonta no.
Bueno, ja, però vull dir, ho van fer-ho, claro, van destruir el teixit social, allà es va haver la resposta, sí.
Volviendo un poco al plan de ahora, lo que me decía antes, que es que hay una parte de los vecinos que pueden tenerle miedo al plan porque le puede afectar, pero también tienen más miedo todavía a participar en las movilizaciones.
Sí,
y
sí, tienen miedo porque deben favores. Porque claro, mira, tenemos que pensar que estamos como una isla aquí, ¿no? Y es un sitio donde genera trabajo, hay el puerto, hay clubs que generan trabajo, hay mercado, ¿eh? Entonces las madres, pues claro, para buscar trabajo, pues vas fulano, hay aquello, como si fuera un compadre, ¿no? Un compadre, vamos a buscar el compadre. Y esto se ha generado y esto vas viendo, cuando vas a tocar a tu vecina que tú creías que estaba, te dice, mira, yo lo siento, pero no puedo porque yo en este momento... pedido trabajo, tal y cual... O...
Sí, que hi ha relacions de dependència que fan
això
que moltes vegades...
Això no mateix. Pugui... Després hi ha avis que pues, volen anar d'excursió i entonces, bueno, pues és més important ir d'excursió, que lo ven, que te entienden, que te dicen sí, te firmo, però no viene. Lo estamos viendo cada vez más. Ya no los tocas, porque claro, ya no quieres, tampoco no quieres perder su amistad por esto. Entiendes su posición y dices... Bueno, pues mal. Nos hemos quedado parados. ¿Ha sido más doloroso esto que el ayuntamiento? El ayuntamiento,
Te esperas,
y la bronca, y intentas, pues... Pero lo más malo ha sido el responder de la gente. De gente que tú creías que sabes que no se quiere ir. Y que sabes que dentro de ellos, cuando te ven, atachan la vista y les duele, te dicen, Lorca, pero con un poquito de voz. Porque sabes que en el fondo él te está fallando, pero él no puede. No puede porque tiene otros intereses. O le gusta estar por lado de la foto, y le apetece más esto, que... ¿no?
Assemblea de Masales, estem xerrant amb la Eli de Masala, i això és Contrabanda FM, el 91.4, i bueno, acabeu d'escoltar un tall de l'entrevista a l'Hòstia, i amb aquestes senyores, no? Sí. Tan simpàtiques.
És bueno, una cosa de les que deia ara, que... és que també el que els hi fa més mal amb ells, perquè de l'Ajuntament ja s'esperen que hi hagi oposició, no? Però quan han de renunciar a comptar amb alguns veïns pues, per tot el tema aquest de les feines, pues, resulta bastant dur, no? Perquè són gent que igual saben que estan d'acord amb elles, però que no tenen altra opció que negar-se a participar.
Ja, perquè es juguen, vull dir, realment existeixen amenaces que es poden complir amb respecte a perdre el treball i tal, no?
És una qüestió de supervivència.
Potser és el més dur, no?, per ells, vull dir, amb els propis veïns que són companys i que haurien d'estar amb ells, que no puguin per... perquè realment hi ha una pressió forta, no?, que afecta molts àmbits de la vida del barri.
Sí, jo crec que sí, és el que dèiem abans, és un barri que està segregat de la resta de la Ciutat Vella i per tant també tothom es coneix, tothom sap d'on vens, què fas i què penses, no? I això genera aquest tipus de dinàmiques de dependència, no? Mm-hmm.
Doncs bueno, ara...
Aprofitant que parlem de la Barceloneta, no? També.
Ah, sí.
Ah, sí,
dir,
bueno.
Bueno, des d'aquí demanar una mica que els... Bueno, suposo que a la gent que estigui escoltant igual ja ho sap, però si no ho saben, doncs el tema del desallotjament de milers de viviendes, no? Que porten ja com dues setmanes amb el rumor de que los van a desalojar, de que no, i bueno, són aquestes noves tàctiques que
de
cada
desgast,
cop són...
No?
Més desgastants i més maquiavèliques, no?, per part del govern municipal.
I efectives, no?, al final
sí,
també.
L'altre dia veies els pamfletos que està repartint l'Hereu por ahí, no?, i amb tot el que està fent, tant amb, bueno, veïns de la Barceloneta com amb els centres socials autogestionats i ocupats i demés, té una ironia abordant el sarcasme aquest paio. I bueno, esperem que tota aquesta línia doncs, no s'aturi ara perquè s'entren en la seva campanya i llavors tenen encaranya tot el tipus de vots com carronyeros, sinó que continuï realment, no? O sigui, un stop als desallotjaments que estan ja ben últimament a la ciutat, no? Des que vam començar l'any i, bueno, i tampoc no assenyalar només el govern municipal, no? Sinó tota la cartera d'interior que està agafant iniciativa i tot el que està passant, no? Amb la Núria Portolàs, amb els centres ocupats i amb un mogollon d'històries, no? Que si això és l'esquerra que anem a viure en el segle XXI, doncs millor que li comencin a anomenar d'una altra manera, perquè...
Sí. Però bueno, a veure si aprenem una mica a identificar el que ens està passant, no? Perquè l'estratègia sempre és la mateixa, és que viene el lobo, després no ve i quan arriba ja no queda ningú, no? Perquè et desgasten i suposo que hem d'estar ahí de totes formes i anar aguantant perquè tot se'n va a la merda, no? I últimament ha agafat un ritme tot això, bueno, que serà difícil de parar.
Però bueno, també jo penso que cada vegada també hi ha més gent que es dona compte una mica d'aquesta ficció que es crea des dels mitjans, no? I tornant a la Barceloneta, doncs una cosa molt guapa a l'entrevista és la relació que tenen aquestes dones amb la gent de Miles, no? que van a la tenda gratis, que els hi porten la roba, que hi ha molta cooperació i estan realment hi ha una molt bona relació.
Ah, sí, tenen carinyo.
Sí,
sí, sí.
Són com els seus hijos. Els cuidant i parlant sempre molt bé.
Molt bé. Pues bueno, esperem que tot això es solucioni bé i per no deprimir-nos massa ficaré una cançó molt tierna que li dedicarem a la Marina Marrana. És una cançó de la Mícia que es diu De alguna manera.
Yo también te quiero.
Tendré que olvidarte. Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde. Y nada más, apenas nada más. Noches te acercan y enredas el aire.
Había una vez una cínica que se enamoró de un jesuita.
Intento besarte. Qué fría es la cera de un beso. eso de nadie.
Que flipó con las aplicaciones metafísicas al sexo.
Las horas de piedra parecen cansarse. Y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte. Y nada más, apenas nada más.
Asamblea de Majaras 93-317-7366, si queréis llamar. Y ahora, para terminar con la intervención de la gente que ha venido de Masala, haremos algunas referencias, ¿no? Donde podéis contactar.
Estas cosas que han comentat més així, doncs que es pot, podeu trobar pues un text de Rubina Amàlia, que està també en perill de desallotjament i que està molt guapo. Després també sobre la història de Can Ricard, una mica de tot el procés, també hi ha un text així de reflexió sobre com ha anat. Tenim també una nova secció que es diu Relectures contra l'oblit, en la qual començarem a publicar textos que han estat publicats fa molt de temps i que parlen sobretot de la realitat sociourbanística de la ciutat. I en aquest cas doncs publiquem un article que va sortir a la revista Canigó fa
30 anys,
però és que realment el comences a llegir, si no t'ho diuen, sembla que estigui escrit fa dos dies. I més coses tenim, lo de la carta a l'hereu també.
Ah, sí, bueno, van publicar que una cinquantena d'organitzacions i d'entitats ja havien signat la carta oberta a l'hereu. Ja són a dia d'avui 63. La carta a l'hereu, doncs, és una proposta que surt de diversos centres socials ocupats per respondre, doncs, al boc expiatori que està venent sobretot Hereu i l'Ajuntament de Barcelona amb el tema de l'ocupació, no? Tot el tema que va passar amb el cas Beiret, que ja fèiem referència en el Massala passat, no? Que és dir, bueno, cuidao quan surtis a comprar el pa, que pots tornar i tindrà la casa ocupada, no? Que parlàvem abans, no? De les cortines de fum que està venent la premsa i com van començar aquest any amb el tema de l'ocupació com a tema prioritari, quan és un dels temes que no preocupen a la majoria de ciutadans a aquest nivell, no? De que t'ocupin la casa quan surti de comprar el pa.
Sí, de fet s'està intentant crear aquest interès, no? Que no existeix, però es fomenta que es creï, de fet sí que puja, no? L'interès, però perquè s'obliga la gent a pensar en coses que en realitat no els hi preocupen, no? Mm-hmm. És super rebuscat, però realment funciona així.
Llavors, doncs, hi ha un grup promotor que li ha fet una carta. No esperant que la contesti, perquè no creiem. Però bueno, es farà la roda de premsa el proper dijous, dia 17, a les 12, en el Col·legi d'Arquitectes. I bueno, comptarà amb la presència d'Ivan Miró, de l'Assemblea de Sants, i Arcadi Oliveres, de Justícia i Pau, a més de gent de Miles i gent d'altres centres socials ocupats. I bueno, explicarem una mica el que són aquests punts de la carta, que surt publicada al Massala també, els 4 punts de la carta, i bueno, una mica el que no s'espera d'aquesta campanya electoral, no? Mm-hmm.
Doncs bueno, per acabar estaria bé que diguéssiu com es pot contactar amb vosaltres, o si la gent vol tindre el Masala, on el podrien anar a buscar.
Sí, perquè la gent pot col·laborar de moltes maneres, tant ajudar-nos a fer-lo, que també és d'agrair, pues, si la gent té coses per publicar o té ganes d'incorporar-se al projecte, doncs estaria molt bé. Ens podeu trobar cada dimecres de 5 a 9 del vespre al local, al carrer de la Cera Ubis, i també ens podeu, o si no, ens podeu contactar per via mail a masala@rebelnet.org, masala@rebelnet.org. I a part de col·laborar amb continguts, doncs també estan obertes les subscripcions per qui es vulgui subscriure, que també a nivell econòmic sempre va bé una mica d'ajuda. I bueno,
com sin querer lo digo.
Si teniu alguna tenda, algun negoci,
una botigueta així al barri o algun baret,
es pot anunciar.
Es pot anunciar i bueno, sí que esperem que ens contacteu d'alguna manera, per lo que sigui, sempre va bé.
Molt bé. Doncs ara ficarem una cançoneta i també nosaltres haurem de fer alguna petició semblant aquesta per l'Ateneu de Sants.
Por cierto, Tetilia, me encanta tu lado cursi.
Bueno.
Sí, sí, antes a mí se apreció el lado cursi de Tetilia. Allí donde se acaba la libertina setentera y empieza la niña que escucha cancioncitas tan lindas, tan monas.
Bueno, gracias, para dejar aparte temas personales, voy a poner la canción y a resolver este conflicto con la Marina sola, sino en el aire. Os dejo con Kevin Johansen, una canción que se llama Guacamole.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Y penguenda pompa, taking on a hole, guacamole. Summer ranch, avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. Oh, just like with la FIFA, I hope she got some FIFA. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola, hope she there sola. Guacamole, guacamole, sí señor. Chacarita, Diego Maradona, Diego no perdona. sino dónde va. Ay, papi, no sé, pero voy pa' allá. Even when the pump on taking on a lily, don't be so silly. Oh, guacamole, guacamole, sí, señor.
Banda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona.
Bueno, pues seguim aquí a Assemblea de Majares, i ara volíem parlar d'un lloc al que ahir vam estar, que és a l'Ateneu Libertari de Sants. Ahir vam fer un cabaret que fem un
cada
cop
segon
mes.
Dissabte a més, cabaret poètic a l'Ateneu Llibertari de Sants.
Molt bé aquest anunci. I bueno, dir-vos que l'Ateneu està al carrer Maria Victòria 10.
Davant de l'església evangèlica, no hi ha pèrdua.
I darrere de Cotxeres de Sants. I que bueno, igual que comentaven abans els companys de Massala, sempre que es fa una moguda d'aquest tipus, el tema de financiació és normalment és el problema més difícil de solucionar, no? I bueno, pues res, si us voleu passar algun cop i veure què fem i interessar-vos i si realment us interessa i voleu salvar, pues
hazte socio.
Pues hazte socio, o col·labora o tota ajuda és bona, no?
De moment tenim un cabaret fantàstic i meravellós, el que es fa cada segon dissabte, a més, un taller d'història en marxa. Què més? Cosetes?
Bueno, projectes més que res, no? Però realment si hi ha interès i si econòmicament és sostenible, tot tirarà cap endavant. Però propostes hi ha moltes, no? Des de projectar, fer cicles de cine, hi ha un Hack Lab, que això sí que funciona.
De fet, hi ha un Hack Lab que funciona i la intenció de convertir-lo en un cibercafé un parell de dies a la setmana, ara que ve l'estiu i tots ens avorrim molt a casa.
Uh-huh. I bueno, i un grup excursionista que es reactivarà, o això esperem. I bueno, pues res, si us voleu realment informar, o pues passeu-vos un dia o mireu per internet, que tenim una pàgina, que ara mateix no recordo la direcció, però si fiqueu Ateneu Llibertari de Sants per al Google us sortirà.
I a més tenim un correu electrònic meravellós, ateneu@barrisants.algo. Som ludites.
ORG,
vale.
I bueno, no volem continuar sense despedir-se del company de Massala, que haurà de marxar perquè està accidentat.
A més d'accidentat, robat, amb aquestes coses que et donen perquè no et facin mal les coses. I sí, jo em retiraré ja aquesta tarda agraint novament a l'Assemblea de Majares aquest espai bimensual i m'estreno com a massalero en l'Assemblea de Majares i espero...
A veure si tornes, no?
Adeu, company del Massala!
Adeu, companyes Majares!
Adeu!
Bueno, pues ara, després d'este llamamiento, tant per que us interesseu per Massala com per Ateneu Llibertí de Sants...
Llibertí? Has bueno, dicho Llibertí?
És que mi subconscient...
¡Lapsus! L'Ateneu Llibertí! Por el socialismo libertino, que no por el socialismo libertario, claro que sí.
Marrana, contrólate, por favor. Que estoy intentando llevar un programa de radio para adelante.
Es que escolto Llibertí y me pierdo.
Bueno, mientras que tranquilizo a la Marina otra vez, pondré el inicio de una canción que nos acompañará mientras hablo un poquito de una escritora, que es Marguerite Duras, y haré algunas lecturas y explicaré un poquillo sobre su vida. Pues ala, os dejo con una canción de Satie que se llama Primera Gymnopédie de l'Etoile Gymnopédie. Perdón por el francés. La escritora Marguerite Duras falleció el 3 de marzo de 1996 en París. Si a lo largo de toda su vida esta mujer asombrosa fue adquiriendo cada vez más notoriedad nacional e internacional, es indudable que fue gracias a su obstinación por ser ella misma, pasara lo que pasara y costara lo que costara. Qué asombroso rostro el de esta mujer y qué sorprendente también su trayectoria. De la gracia sensual y turbadora de la jovencita del periodo de entreguerras al mohín burlón y la mirada de batracio del monstruo sagrado contemporáneo, sus ojos siempre provocadores y muy abiertos detrás de sus gruesas gafas. Un día, ya entrada en años, en el vestíbulo de un edificio público, un hombre se me acercó. Se dio a conocer y me dijo: «La conozco desde siempre. Todo el mundo dice que de joven era usted hermosa. Me he acercado para decirle que, en mi opinión, la considero más hermosa ahora que en su juventud. Su rostro de muchacha me gustaba mucho menos que el de ahora, devastado. Pienso con frecuencia en esta imagen, que solo yo sigo viendo y de la que nunca he hablado. Siempre está ahí en el mismo silencio, deslumbrante. Es la que más me gusta de mí misma, aquella en la que me reconozco, en la que me fascino». Muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. A los 18 años ya era demasiado tarde. Entre los 18 y los 25 años mi rostro emprendió un camino imprevisto. A los 18 años envejecí. No sé si a todo el mundo le ocurre lo mismo, nunca lo he preguntado. Creo que me han hablado de ese empujón del tiempo que a veces nos alcanza al transponer los años más jóvenes, más gloriosos de la vida. Ese envejecimiento fue brutal.
Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue.
Vi cómo se apoderaba de mis rasgos uno a uno, cómo cambiaba la relación que existía entre ellos. Cómo agrandaba los ojos, cómo hacía la mirada más triste, la boca más definitiva, cómo grababa la frente con grietas profundas. En lugar de horrorizarme, seguí la evolución de ese envejecimiento, con el interés que me hubiera tomado, por ejemplo, por el desarrollo de una lectura. Sabía también que no me equivocaba, que un día aminoraría y emprendería su curso normal. Quienes me conocieron a los 17 años, en la época de mi viaje a Francia, quedaron impresionados al volver a verme, 2 años después, a los 19. He conservado aquel rostro. Ha sido mi rostro. Ha envejecido más, por supuesto, pero relativamente menos de lo que hubiera debido. Tengo un rostro lacerado por arrugas secas, la piel resquebrajada. No se ha deshecho como algunos rostros de rasgos finos. Ha conservado los mismos contornos, pero la materia está destruida. Tengo un rostro destruida. Diré más, tengo 15 años y medio. El paso de un transbordador por el Mekong. La imagen persiste durante toda la travesía del río. Tengo 15 años y medio. En ese país las estaciones no existen. Vivimos en una estación única, cálida, monótona. Nos hallamos en la larga zona cálida de la tierra. No hay primavera, no hay renovación.
Déchire quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer.
La madre es sin duda un personaje ineludible de la vida y obra de Duras. La de un dique contra el Pacífico que encontramos 30 años después en El Amante. Siempre la misma, entera, valiente y obstinada en sus decisiones y opiniones hasta llegar al absurdo. Amada y odiada, respetada y denigrada a la vez. Era hija de campesinos. Había sido tan buena estudiante que sus padres le habían permitido continuar hasta el certificado superior, escribe Duras.
Je chante la romance, je chante les milords qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, milord.
Tras la liberación, Duras milita en el Partido Comunista Francés, que abandona en 1950, a raíz de la primavera de Praga. En este periodo no publica nada, sino que se dedica a vender L'Humanité y a sus actividades de militante. Es también la época de La Vida 3, con Anthelme y Dionis Mascolo.
Milord, vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue.
Esta mujer no se anda con contemplaciones, ni con ella misma ni con los demás. Al día siguiente de su muerte, el académico y periodista Bertrand Poitrot Delpech escribía en el diario Le Monde: cuando esta personita con gafota y voz de haber celebrado un mitin el día anterior participa en la resistencia o en la política, cuando cree en el comunismo y cuando luego lo abomina, cuando intervienen los sucesos, lo hace de manera visceral, sin comedimiento ni prudencia.
Qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur.
Se está solo en una casa, y no fuera, sino dentro. En el jardín hay pájaros, gatos, pero también en una ocasión una ardilla, un hurón. En un jardín no se está solo, pero en una casa se está tan solo que a veces se está perdido. Ahora sé que he estado 10 años en la casa, sola, y para escribir libros que me ha permitido saber, a mí y a los demás, que era la escritora que soy. ¿Cómo ocurrió? ¿Y cómo explicarlo? Solo puedo decir que esa especie de soledad en off la hice yo, fue hecha por mí, para mí, y que solo estoy sola en esa casa, para escribir. Para escribir no como lo había hecho hasta entonces, sino para escribir libros que yo aún desconocía, y que nadie había planteado nunca. Luego, después de estos libros, otros. Comprendí que yo era una persona sola con mi escritura. Sola, muy lejos de todo. Quizá duró 10 años, ya no lo sé. Rara vez contaba el tiempo que pasaba escribiendo, ni simplemente el tiempo. Contaba el tiempo que pasaba esperando a Robert y a Marie, su joven hermana. Después, ya no contaba nada.
Pour les reprendre après.
Alrededor de la persona que escribe libros siempre debe haber una separación de los demás. Es una soledad. Es la soledad del autor, la del escribir. Para empezar, uno se pregunta qué es ese silencio que lo rodea. Y prácticamente a cada paso se da en una casa y a todas horas del día, bajo todas las luces, ya sean del exterior o de las lámparas encendidas durante el día. Esta soledad real del cuerpo se convierte en la inviolable del escribir. Nunca hablaba de eso a nadie. En aquel periodo de mi primera soledad ya había descubierto que lo que yo tenía que hacer era escribir.
Eh bien, voyons, milord. Souriez-moi, milord. Mieux que ça. Un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, milord. Allez, chantez, milord.
Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-
para algunos somos malos. Para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM. Contrabanda.
Bueno, pues hemos estado escuchando un poco de la biografía de Marguerite Duras y he leído fragmentos de dos libros suyos. Uno es El amante, que es uno de los más conocidos, y el otro es un libro último que escribió, un ensayo, que se llama Escribir y que, bueno, cuenta un poco cuál es el ambiente o todo lo que le evoca o le inspira a la hora de escribir y la soledad que le rodea y todo ese mundo propio que se crea a su alrededor cuando tiene que escribir. Y bueno, también para seguir con la lectura y con
el rinconcito literario.
Con el rincón literario, muy bien, que todavía no tenía nombre y mira, ahora la marrana nos lo ha dado. Pues creo que Marina quiere leer algo.
Sí, bueno, yo para romper un poco con este rollo de, en fin, de leer siempre autores malditos, borrachos, muertos de cirrosis o de sífilis o de suicidio o cosas de estas. Es decir, para romper un poco con el rollo under, ¿no? Porque que nos traemos en este programa, que no está mal, me encanta el under, pero bueno, tiene que haber de todo. Voy a leer poemas de Fernando Pessoa, que es bastante santurrón.
Pues si te parece, lo que podemos hacer es que vamos a empezar a escuchar una canción que nos va a traer un recuerdo de ayer, del cabaret y de lo que pasó luego, y luego empiezas a recitar, ¿vale?
De acuerdo, solo, en fin, eso, decir que son de Pessoa y ya está.
Hala, pues os dejamos con Caetano Veloso.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
No solo vino, sino olvido, hecho en la copa. Y me alegro que la dicha ignara es, recordando o previendo, ¿quién ríe? No la vida, sí el alma, de los brutos consigamos pensando, recogidos al destino impalpable que ni espera ni evoca. Con mortal mano a mortal boca elevo en frágil copa el pasajero vino con ojos empañados para dejar de ver.
Ay, 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 ay.
A ti, Ceci. No solo quien nos odia o nos envidia nos limita y oprime. Quien nos ama no menos nos limita. Los dioses me concedan que desnudo de afectos, de la fría libertad de las cumbres yo goce. Quien quiere poco, tiene todo. Quien nada, es libre. Quien no tiene o desea, hombre, es como los dioses.
Va a cantar a la casita sola, con sus puertitas de par en par.
Que me olviden los dioses solo quiero. Seré libre sin dicha ni desdicha, como el viento que es vida del aire, que no es nada. El odio y el amor nos buscan. Ambos, cada uno a su manera, nos oprimen. A quien nada conceden los dioses, ese es libre.
Cucurru, cucú. Paloma, cucurru, cucú.
93 317 7366.
Paloma, què van a saber?
Això és el record literari d'Assemblea de Majares. Estem fent lectures, però ara ens volem posar una miqueta més còmics, també en la línia del que comentava la Marina, que la poesia i el que es desprèn d'ella i les històries que ens passen relacionades amb la poesia no sempre seran tristes o alcoholitzades. De fet, ahir al sortir del cabaret i amb la inspiració que es proporcionava aquesta emotivitat que es va despertar... Las musas nos tocaron y pasó algo, ¿no? Que la canción que escuchábamos ahora de Cayetano Veloso nos ha llevado un poco a acordarnos.
Pues pasó algo. Yo ante todo quiero darle las gracias a la persona genial que en un foro sobre historia obrera de A las Barricadas, ante la pregunta de un neófito de ¿qué quiere decir CCCP? Contestó, cucurrucú paloma. Yo quiero dar las gracias a esa persona por su genialidad y porque además ayer hice algo que desde que oí eso estaba deseando hacer. Salíamos de un bar, borrachos, evidentemente, y encontramos a dos personas enormes, digo enormes, gordas, con sendas camisetas donde ponía CCCP con una hoz y un martillo. Y claro, yo en la lucidez de mi embriaguez y tocada por las musas, les dije exactamente eso que tanto quería decirles. Cucurrucucú paloma, señalándole las Cs y luego la P. Nos reímos mucho.
Sí, a lo que prosiguió una cara de estupor por parte de los aludidos.
Una cara de esto no me puede estar pasando a mí. ¿Qué haría Marx en esta situación?
Exacto. Y al no encontrar respuesta mantuvieron la sorpresa y se quedaron pegados a la barra diciendo... Ajá. Y entonces, bueno, tuvimos motivo de risa para el resto de la noche.
Sí, motivo para salir cagando leches de aquel bar antes de que a falta de gulag nos cagaran a hostias.
Bueno, pues continuando con el rincón literario, ahora haremos otra lectura. Espero que no os estemos cansando y si no, pues apagáis la radio. Y
os jodéis.
Que introduciremos también con una canción. Es una canción de nuevo de Misia, que en este caso habla también de literatura y se llama Libertades Poéticas.
Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde y nada más. Perdoai-me se este fado é feito com liberdades poéticas. Não é tanto pela rima ou pelo som, nem pelas frases assimétricas. É apenas que
caminam, caminam, um pé delante do outro, como deve ser, sem alterar em absoluto o protocolo. Eu penso que neste momento não estou em esse trânsito. Não tenho nenhum apego especial por este momento. Se não hiciese sol, hubiera sido um dia horrível. Estou outra vez revestida. El color de esta ciudad, el color, su textura. Barcelona, qué idea tan lamida. Quisiera marchar lejos para poder recordarla con nostalgia, porque ya no la amo, la aborrezco. Un idilio más que termina, vetusto, parco, rasposo, que con la perspectiva del recuerdo recuperará su sentido, se volverá suave, manso, acariciable. Yo, con estupidez pueril, en esta segunda adolescencia me he enamorado del mar, de su música. Solo quiero estar en un lugar donde su sonido sea más fuerte. Dejar caer los párpados como un gato que ronronea. Mi pecho galopa y yo me duermo en las esquinas. Neón, cristal, bolso, tejido azul y pliegue, textura artificial. Un suspiro de luz y ya no hay primavera. Nuestros cuerpos se convulsionan en un estertor y se acarician casi a golpes en ese instante. Es fascinante el mundo, en verdad, a cada instante. Y seguimos yendo vestidos por las calles. Hay algo apasionante también en eso. Sentarme de nuevo en la bicicleta. Soltar el manillar y erguirme sobre ella, y atravesar la ciudad sin mirarla, percibiendo solo su luz, el color del aire, ningunear a los edificios y decirles que son todos iguales, y al parar hacerme un sitio para una canción, un libro o piel y palabras. Estoy abriendo una zanja en tu seno, Barcelona. Te surco con desidia y tú aún no me hablas. ¿Fuiste tú quien te enfadaste primero o fui yo? Yo te quería y adoraba, la sobriedad de tus grises. Lo mejor de todo es siempre el final. Agotar ese último instante en el que todo vale, el último polvo. Te estoy abriendo una zanja, Barcelona, y tú sigues callada. Seguro que estos días el mar está enfadado y te golpea más fuerte y devora esa playa inventada, esa que se ríe de los marineros y los moluscos y los peces que ya no viven aquí. Aplastaste al mar y a las voces. No queda nada más que tránsito.
Y sopuris que en tu fado. Meu amor deixou-me um dia, pus a mão na laje fria, e só por isso canto fado.
No hay nada bueno en ti, por eso te amo. De Fonollosa, Ciudad del Hombre, Nueva York, y yo lo retomo y se lo dedico a Barcelona.
Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa en el viento la pinta.
Bueno, pues estem intercanviant impressions sobre aquesta ciutat, sobre Barcelona. Ja hem parlat abans, no, de que s'està produint una transformació. Potser és una ciutat que sempre està en transformació, però realment jo sí que sento que cada cop és una ciutat que trobo que em fa més cap a fora, no? Que m'escopeix, que la trobo cada cop menys meva, no? Jo també, que sóc de fora i apropiar-me d'ella m'ha costat, però ara trobo que també a l'espai on em sento bé en aquesta ciutat és cada cop més petit, no?
Bueno, jo tinc un temperament bastant nòmada i cada cop que surto i torno trobo que ha mutat amb una rapidesa bastant, bastant espaterrant, i això pues, no és gaire agradable perquè sents que t'estan traient la teva ciutat.
Sí, també, bueno, Barcelona sí que ha sigut històricament un lloc on s'han produït, vull dir, la seva història de Barcelona és molt interessant i sí que ha tingut moments en els que ha sigut un lloc en el que es movia moltes coses a nivell polític, a nivell cultural, a nivell artístic, i potser tot això ara s'està transformant en un producte de màrqueting, no? En una marca, i això realment és molt trist. I bueno, jo personalment no ho he viscut, però sí el meu pare, no? que sí que estava ficat en el moviment artístic i musical de Barcelona, pues sí que ho ha viscut, i jo a través d'ell. I bueno, pues realment és trist, no? I bueno, també es reflexa altres àmbits, com la vida de barri, el teixit social, tot això que parlàvem també de la Barceloneta. I
la pèrdua de protagonisme, no? dels habitants de la ciutat realment ara no significa gran cosa, no?
Sí,
en aquest, no participem d'aquest canvi.
Sí, realment
ens imposen i l'hem d'aguantar, no?
Sí, la ciutat es deshumanitza, però a passos agigantats, i a més el carrer, que sempre havia estat un espai públic, i més el Mediterrani, s'està tornant privat. El carrer s'està privatitzant. Jo crec que som la nova París, un poco.
Sí, bueno, suposo que el tipus de procés de transformació és el mateix i que és molt difícil d'en sortir-se'n, però tot i així sí que hi ha sectors que segueixen existint, no? Jo també, pues, des d'aquí no vull ser massa fatalista, no. I bueno, aquí estem, no? A Contrabanda, que és un espai...
Potenciar els espais, aquests forats que tenim per circular i fer-los cada cop més grans.
Sí, i seguir mantenint aquests espais, tant espais com el Masala, com Contrabanda, que bueno, tot i que hi ha vegades que és difícil mantenir-ho, però normalment hi ha gent darrere molt, molt guerrera i que lluita i que això es manté. I bueno, pues, amb aquest missatge que intenta ser esperançador, però no sé ben bé si ha sigut així, haurem d'anar despedint el programa.
Sí.
També m'agradaria agrair a l'Eli de Masala que hagi vingut i que ens hagi explicat una mica el que traureu a, en aquest número de la revista.
Pues res, encantada d'estar aquí, ja tornaré, ja.
Sí, la tindrem d'aquí 2 mesos, quan tornin a sacar un número.
Yo quiero lanzar una proclama revolucionaria.
Muy bien, lanza, lanza.
Escupe en el suelo, ve en skate, aprovechate, transgrede, rompe las leyes, haz la revolución. De aquí poco, ser joven en Barcelona con esta normativa de civismo habrá sido como vivir el 68 francés. ¡Yuhu!
Muy bien. Bueno, pues consignas majaras desde Asamblea de Majaras, que está en su recta final. Y bueno, para despedir, como siempre, una cancioncilla y luego pondremos nuestra despedida típica con Ennio Morricone. Y ahora, a ver, os dejaré con una canción de los Gypsy Kings que se llama Volare, para ver si nos vamos también un poquito alegres, ¿no?
¡Ole!
Despegamos.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa en el viento rápida me debo. Y me hizo volar en el cielo infinito. Parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul.
Si quieres saber más de nosotros, visita nuestra página web www.contrabanda.org. Te esperamos.
Club Sandwich, sandwich de cuates, mal movimiento y te llueven mecates. Pacto, pacto de sangre, parcha a su novia, también a su madre. Se dice que son los charros, ladillas, gandallas, manchados y lacras. La tan más chida, la banda para arriba, se capachita, lechera, chichita.
Es un pomo, cuando un momento me duele la chonteca. Al rato me agüito, me daba con y seca. Así es la pandilla.
L'assemblea
de Majaras
se va por donde
ha venido.
Boom, boom, ha, ha.